els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Més de la meitat dels joves universitaris asseguren que sentir depressió o ansietat greu. Clar, i un de cada cinc diuen tenir pensaments suïcides o bé d'autolesió. Són resultats d'un estudi encarregat pels Ministeris d'Universitat i de Sanitat entre els mesos de novembre del 2022 i el maig del 2023. La pandèmia, sens dubte, va posar en el punt de mira la salut mental de les persones, en especial dels nens, adolescents i també dels joves que van veure trencades doncs, les seves rutines, ens en recordem, i també dels seus hàbits de socialització. Però que si hagi posat el focus no vol dir que no quedi molta feina per fer, com per exemple desmuntar l'estereotip negatiu que abraça la malaltia mental. I just en aquest Dia Mundial de la Salut Mental, doncs tenim aquí a l'estudi la Carolina Palma, la Carol Palma, directora del Grau en Psicologia Blanquerna i Universitat Ramon Llull i vocal també del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Com estàs, Carol? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, Carol. Clar, hi haurà molta gent que diu, ostres, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Estàvem escoltant el testimoni, no?, del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Entre d'altres coses, bueno, tot el que ens ha explicat, que ho podeu llegir en el seu llibre Digue'm Boig, i clar, i parlant ara amb tu, a mi el que em ve al cap també és, ostres, en 10 anys tu ja pots notar, no?, que hi ha alguna cosa que, com ens ve, ens ha explicat el Roger, no?, que dius, ell en el seu cas, aquesta fòbia social, que no acaba de funcionar bé.
Doncs sí, els trastorns mentals tenim també a la infància. Tota l'etapa infantojuvenil, malauradament, com a persones, doncs hi ha nens que ho pateixen, no? I que enceten la seva trajectòria de malaltia mental en edats molt, molt infantils.
Mm-hmm. Per què està mal vist, Carol, o hi ha una construcció negativa, no?, al voltant de la malaltia mental i, en canvi, per exemple, no hi ha cap al voltant d'una malaltia del cor o bé de ronyó?
Hi ha diferents factors que es posen en una equació una mica difícil, no? Per un costat, el desconeixement, o més ben dit, el coneixement, o al contrari, no? que ens fa construir d'una forma més àmplia i realista qualsevol situació. El coneixement ens fa més savis i ens dona lloc a ser millors persones, perquè serem capaços de tractar l'altre amb la dignitat que es mereix. Abans, quan no es coneixien les malalties físiques, el primer que es pensava era que eren contagioses. Per exemple, el càncer als anys 60-70, no? Que no es coneixien gaire. No? I encara hi ha gent que rebutja, o que fa rebuig, no? Per pors irracionals a tot aquell que té una manera de sentir, de pensar i d'actuar que surt una mica de la norma. Fins i tot el patiment, que quan no sabem manegar-lo, tendim a rebutjar-lo, el nostre propi i els altres. No? Sabem que el cos i ment són un, funcionen com un tot, no? I és el mateix, però la majoria dels mals físics són objectivables, mesurables, no? I en canvi el malestar mental no es veu. I no te l'expliquen, si no te l'expliquen no s'entén tan fàcilment, no? Si no veiem una persona en plena crisi, no ens n'adonem que a aquella persona li passa alguna cosa.
Això és un clàssic, Carol, no? Quantes vegades diem, ostres, per què no demanaves ajuda? No? Que és quan veiem que esclata aquella persona, quan el que tu deies ara, no? I dius, per què? Per què has hagut d'esperar tant, no?, per explicar que et passa alguna cosa? Per què ens passa això? Per què ens costa, no?, el que tu ara deies, no?, una mica... saps? Tota la polseguera que tenim la posem sota la catifa.
Aquí hi ha variables de personalitat, no?, de cadascú. Hi ha gent que és més externalitzant, que aquestes persones normalment tenen factors protectors, i gent més internalitzant, més introvertida, que això és així. Però després l'estigma ens fa una mala jugada també, no?, perquè dir el que em passa, mostrar els meus sentiments i posar-los sobre la taula, de vegades significa socialment que ets dèbil, no? Que estàs en desigualtat de condicions que altres persones, com per exemple per fer una carrera universitària.
Uh-huh.
No? i tota aquesta estima pesa molt.
Clar, jo també imagino que carregar amb aquests estereotips negatius, en aquest cas, doncs és una pressió afegida per la persona doncs, que està patint una malaltia mental. O sigui, encara carreguem, diguéssim, no? Que és el que tu deies, no? Que també ens bloqueja el fet de poder-ho exterioritzar, no? Aquest estigma.
Sí, és una càrrega afegida i moltes vegades és la pitjor de les càrregues. Jo sempre tinc al cap un pacient que jo visitava, no? Ara ja per sort està d'alta, que patia una malaltia mental i en tots els cursos clínics tenia aïllament social, retraïment social... Bueno, és com si formés part de la malaltia. Mm. Malauradament, un dia el van diagnosticar d'una altra malaltia física, la leucèmia, i aquell noi va començar a sortir amb la seva mascareta, a comunicar-se amb la gent, a parlar amb la gent, i la seva mare no en tenia res, perquè pensava que el seu aïllament social formava part de la malaltia mental. I ell va dir, es va explicar una vegada, dice, a mi la leucèmia m'ha salvat. I m'ha salvat perquè ara tinc una identitat amb la que me sento més còmoda quan em pregunten què et passa. No? O sigui,
Ostres, això és molt fort, eh?
Això és molt fort. Això vol dir que la càrrega que poden patir les persones amb malalties mentals és molt forta.
Per tant, una mica, Carol, és que no sabem a clar dia d'avui tampoc identifiquem, no? La salut mental dona aquesta sensació o no? És aquesta lectura que s'ha de fer, per exemple, en aquest cas que ens has explicat ara?
Bueno, hi ha temes al voltant de la salut mental que són molt desconeguts i hi ha gent que les atribueix a perillositat, agressivitat, no? Mm. Hi ha molta gent a la societat encara no diferenciem un trastorn psicòtic d'un la paraula psicòpata, per exemple, no? I darrere d'una paraula hi ha connotacions que no tenen res a veure amb la malaltia en si. Què fa la gent? Amagar-la. Normal. No? O sigui,
i està claríssim que ara és el que tu deies, que clar, no? Aquesta pregunta, però què li passa, no, a aquesta persona? Té problemes de salut mental. Però la salut mental abarca tot un món, no?
Sí, molt. Sempre que parlem de salut mental no sempre parlem de trastorns. Mm. Podem parlar de malestars mentals que són molt limitants també. Vull dir, jo ara estava enfocant des del trastorn mental, però hi ha molt de patiment social, i més ara, no?, que és molt limitant.
Clar, nosaltres ara avui llegíem que un de cada quatre persones tindrà en el transcurs de la seva vida un trastorn de salut mental, però clar, pensàvem, i és poc, un de cada quatre, no sé com ho veus tu, Carol.
Bueno, és, quan et trobes a les trinxeres és molt, un de cada quatre, no, clar, és molt.
Clar, però vist des de fora i amb tot el que ens passa, no?
Sí.
Amb tot com ha canviat la societat en tan poc temps, la irrupció de les noves tecnologies, no? De les xarxes socials, de com les hem d'utilitzar, de com va el món de ràpid. Jo entenc que, per la nostra ment, tu que començaves dient, és que és aquesta visió integral, no? De cos i ment. Uf, jo crec que no estem preparats encara, no?, per assimilar-ho tot plegat.
Bueno, és que aquesta rapidesa social, el com estem creixent, com estem criant els nostres fills, com conciliem la família i la feina, com ens movem per la societat, explica molt de per què els nanos tenen un malestar emocional que fa 30 anys hi havia, però d'una altra manera, no?, d'una altra mena. I com estan creixent els nostres joves, adolescents, adults, no? I com afrontem els reptes del dia a dia? És que és una mica difícil, no?
Mira, si et sembla, tornem al camp dels estigmes, diguéssim, al món universitari pel que fa a la salut mental. Quines diries tu que són les actituds més habituals estigmatitzants a la universitat pel que fa, no?, a la salut mental?
Mira, n'hi ha moltes, però jo destacaria tres que precisament sortien en un estudi recent, 2018-2020, que deien, hi ha de vegades actituds de superioritat, no? Aquesta asimetria de l'altre, el que té la malaltia mental és una persona dèbil o està en inferioritat de condicions. Però hi ha l'altra que està més acceptada i no és gens bona, que és la benevolència, el paternalisme, que és una actitud que, amb tota la bona intenció de la persona que intenta acompanyar, estigmatitza molt també, perquè torna a posar l'altre en una situació asimètrica. Uh-huh. No? I després està l'aïllament social, no? Que són... Hi ha persones que
aquests
rebutgen...
Aquests moments de crisi, no?
Sí, hi ha persones que no saben o no poden sostenir el malestar de l'altre i fan rebuig, no? Mm. En els companys, Bueno, dintre la comunitat educativa això ho veiem molt.
Hi ha diferències de gènere pel que fa a la salut mental en els universitaris? És a dir, si és pitjor en el cas dels homes o les dones, Carol?
Sí, a l'igual que la societat, els homes ho tenen pitjor perquè socialment encara es pensa això de que l'home no pot ser dèbil, no?
Que no pot plorar.
Que no pot plorar, que doncs, en les comunitats universitàries també les actituds dels homes solen ser més de superioritat o desplaçament i, en canvi, les actituds estigmatitzants de les dones solen ser més paternalistes.
I pel que fa a l'edat, diguéssim, hi ha alguna edat especial?
Bueno, a la comunitat universitària que tenim graus, màsters, postgraus, doctorats, no? Aquesta franja més, més adulta, no? De postgraus, màsters, doctorats, venen a la universitat amb un altre target, no? O sigui, són persones que normalment combinen ja estudis i feina i el seu objectiu és formar-se. I, per tant, estan menys, menys oberts a mirar al costat què li passa a l'altre. Jo vaig amb el meu objectiu. Per tant, les formes d'estigmatització, no, que tenen els més grans solen ser més de, bueno, d'ignorar, no, o de desconfirmar el malestar de l'altre. I els joves solen ser més curosos amb això. Però quan tenen alguna actitud estigmatitzadora, la tenen molt més greu.
Molt més greu, molt més intensa, no?
Sí.
Estem parlant amb la Carol Palma, ella és directora del Grau en Psicologia a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Estem parlant en aquest Dia Mundial de la Salut Mental, en aquest cas amb la Carol, de l'estigma en la salut mental dels joves universitaris. I creus tu ara, Carol, que ha canviat aquesta mirada dels estudiants cap als temes de salut mental? Com és aquesta mirada? Ha evolucionat, no? En quin punt estem?
Home, afortunadament ha evolucionat perquè ara sí que hi ha més coneixement sobre els trastorns com el trastorn de la conducta alimentària, el TOC, el trastorn obsessiu-compulsiu, la depressió, l'ansietat, estan més visibilitzats i els estudiants poden tenir una actitud més benèvola i més inclusiva. Vale? Però no s'ha de confondre aquesta inclusió amb el paternalisme, perquè aquesta és una fina línia que de vegades fa més mal que bé a tots. A la persona que el pateix, a la persona que exerceix el paternalisme, perquè es crema també, no? I a la resta, a la comunitat educativa. Tenir coneixements sobre el tema fa que puguin fer més recolzament entre iguals, més regulació emocional en la interacció interpersonal. Hi ha relacions que curen, eh? Bueno, que curen, que alleugen el malestar.
El pes, no? L'alliberament.
Sí, hi ha relacions que alliberen. Hi ha persones que passen per la universitat i diuen a mi la universitat m'ha salvat la vida, perquè no va ser només el contingut, va ser la manera, va ser la relació.
Sí.
No? Però el tema és que de vegades alguns universitaris es troben davant de trastorns que no coneixen prou bé o no saben i tampoc no tenen per què saber manegar-los.
Clar, perquè quins són els principals trastorns, no? O els trastorns més habituals que es poden donar en aquesta època universitària? I quins són també al mateix temps els menys coneguts?
Sí, els més habituals són l'ansietat i els trastorns depressius. Trastorns d'ansietat que també tenen un ventall molt ampli i trastorns de l'espectre de la depressió. Els habituals de tota la vida, trastorns de l'aprenentatge, però els que més afecten el benestar són els trastorns d'ansietat i la depressió. De menys coneguts, a mi el que em ve en el cap és el trastorn límit de la personalitat, per exemple, que és un trastorn...
Sí, explica'ns potser... a què consisteix aquest trastorn.
Vale. És que potser quan parlem de trastorns de la personalitat, la societat entén canvi de personalitat,
sí.
El doctor Jekyll i Mr.
Hyde,
bipolaritat.
No és el mateix.
No és el mateix. És un trastorn mental greu, està a les aules igual que qualsevol trastorn, però incideix sobretot en els vincles, en les relacions socials. D'acord? I és un trastorn que es caracteritza per tenir una labilitat emocional important, per tenir les seves referències del jo i dels altres en polaritats del tipus d'avaluació-idealització i, per tant, veuen el món i a si mateix d'una manera molt polaritzada, sobretot això. Per tant, poden tenir demà un millor amic, molt amic, que demà és la pitjor persona del món. I això, si ho traslladem en un treball en grup, moltes vegades tenim la crisi servida. No? Perquè són molt sensibles al rebuig, tenen un sentiment de buit molt important, són molt analítics i molt sensibles a la sensació d'estar integrat, ser estimat, ser acceptat, no? O sigui, qualsevol mala interpretació, interpel·lació a l'acceptació o apreci dels altres pot estar en el epicentre d'una crisi.
Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas...
Continuem parlant aquí amb la Carolina Palma, amb la Carol Palma, directora del Grau en Psicologia Blanquerna, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. I clar, ara hem parlat d'aquestes conductes estigmatitzadores, Carol, que han millorat en general, pel que deies, però en què creus que continuem fallant, no? Quina és potser aquella cosa que hagi empitjorat el transcurs d'aquests darrers anys? Si és que existeix, Carol.
Sí, jo penso que amagar-se no és bo ni fa cap favor a ningú, però estem trobant a persones que pateixen trastorns mentals que s'agafen la malaltia mental també com a tret identitari. I això no és ni bo ni sa. Em fa pensar que la persona necessita aquesta identitat i potser no és que no tingui, potser no tenen una altra o no ha tingut un desenvolupament de la seva identitat correcta, no? I l'etiqueta el deixa cridar ajuda als altres amb una mena de mitú. Jo també tinc una malaltia mental, jo també tinc una depressió, jo també... Però hi ha un objectiu, de vegades encobert, de tenir una mirada compassiva i en casos molt extrems acabar aconseguint també que el món s'adapti amb ells, d'obtenir estima dels altres. Això genera un bumerang de difícil resolució en la lluita contra l'estigma, perquè l'actitud persegueix de vegades una necessitat individual, i no, això no té res a veure amb la inclusió.
Clar, llavors, no? Què podem fer amb aquesta inclusió, no? Pel que deies, com podem fer una inclusió amb aquesta diversitat de perfils? Què ens recomanaries?
Per qui? Pels estudiants?
Pels estudiants.
Pels estudiants. Bueno, com podem fer una inclusió de perfils, no? Jo penso que hem de continuar lluitant per la inclusió, per aquest aspecte. Quan trobem estudiants que tenen el seu tret identitari a la malaltia mental, no l'hem de potenciar per res, vale? Tenir molt present això i ser capaços de mantenir-nos aquesta línia inclusiva sense caure en aquesta confusió, no? La inclusió a la universitat volia acompanyar en les adaptacions que calguin perquè les persones adquireixin competències, les que demana la seva futura professió, i exercir un rol competent a la societat. Això no vol dir pas adaptar les competències a les persones, vol dir acompanyar a la persona que les adquireixi. No?
Val. O sigui, no és rebaixar, dir, bueno, perquè aquesta persona és així, no li exigeixo tant, no? O sigui, això no és, eh?
No, s'ha d'acompanyar perquè aquesta persona és igual de capaç.
Tal qual.
No?
Passem al terreny dels consells, no? Carol, si et sembla, sobretot en un dia com avui, consells que els hi podem donar als docents universitaris que ens poden estar escoltant i que es trobin davant d'aquestes situacions, com les han de parlar, eh? Com ho han d'encarar, doncs, si es troben que hi ha alumnes que pateixen aquest tipus de trastorns?
Home, penso que hem de continuar treballant en l'estigma per retar-lo, no? Els docents són els primers que se troben amb un impacte emocional quan troben aquestes situacions, no? Hem de continuar educant sobre la malaltia mental, no? Sobre les que són poc conegudes i més difícil d'integrar interpersonalment. També hem de ser molt curosos en no confondre aquesta inclusió i desestigmatització en rebaixar el nostre nivell d'exigència. S'ha de creure en que la persona pot arribar allà on faci l'esforç per arribar, no? Però no des d'una empatia paternalista, perquè això és més estigmatitzant per la persona i per tota la comunitat universitària. I hem de fer molta acció tutorial, no?, per ajudar a realitzar itineraris personalitzats i que se sentin acompanyats.
Clar, una altra visió, que ara tu deies. A veure, clar, això per part dels docents, però i els estudiants universitaris que, per exemple, no pateixen cap trastorn? Quins consells, no?, els hi podem explicar que puguin ser útils també a l'hora de detectar la malaltia o fins i tot ajudar, Carol, no?, als companys que sí que les estan patint?
Home, que tinguin en compte, i és un missatge cap als estudiants, que tinguin en compte que hi ha algunes malalties que no són tan conegudes i que requereixen que més informació, no? Que estiguin atents a la informació que us poden ajudar a comprendre, primer comprendre, no? Perquè no, ningú els exigirà que siguin capaces de manegar-lo, no? que les persones que les pateixen també necessiten sentir-se acceptades en un clima de normalitat. Per tant, el paternalisme no els ajudarà. Necessiten sentir-se normals, no?, a dintre d'una relació, una relació d'iguals, no? Que no sigueu paternalistes, que us comporteu amb normalitat i amb una mirada apreciativa cap a l'altre, no? I penso que podeu tenir un aprenentatge molt positiu si ens mantenim en aquesta línia, no? Conèixer algú amb un trastorn mental us pot ensenyar molt de la lluita, de saber caure, de saber aixecar-se en el camí de la vida, de ser resistent i de tenir paciència. O sigui que les persones que pateixen malaltia mental us poden ensenyar moltes coses.
Mira, ara estava pensant també amb els propis joves universitaris que potser estan patint doncs una malaltia mental. Què els hi pot anar bé, no? Ens has deixat claríssim aquest... Mira, i que m'ha anat molt bé que em parlessis d'aquest paternalisme, no? Que moltes vegades caiem rapidíssimament, no? Volem ser com... Que és com aquesta sensació de que et fa pena, no?, de dir, no, això, doncs ho hem d'apartar. Però què hem de fer, no?, amb els propis joves universitaris que ho estan passant malament? Què els diries ara mateix, si t'estiguessin escoltant?
Home, espero que m'estigueu escoltant, perquè vull dir moltes coses, no? Primer, heu arribat aquí per a complir els vostres somnis, no?, la vostra vocació. I dir-vos que enhorabona per la càrrega, aquesta, per haver portat aquesta càrrega de malaltia que no posa gens fàcil, no?, a la vostra trajectòria. Però ho heu arribat fins aquí i això vol dir que podem continuar caminant. Sigueu sempre molt realistes en l'itinerari que escolliu. Escolliu allò que s'agrada, però també que us permeti fer créixer, no? Us permeti créixer i lluir les vostres competències. No voler fer allò que us quedi gran, perquè a tothom ens queda gran. Ens sentim una mica insegurs en algunes àrees, no? No tothom podem fer bé tot i per tant no passa res si escolliu itineraris o canvieu d'itinerari perquè sentiu que no estava ben trobat la primera decisió, no? Lluiteu per aprendre les competències de la vostra professió i preneu-vos el temps que calgui. Traieu la càrrega de tot, de que tot ha de ser ja i en el temps previst. Això va per tots, no?
Clar, és que pel que estàs dient, Carol, o sigui, el que em ve una mica al cap és treure responsabilitats, no? En el fons també, que potser carreguen doncs, tot això de dir... Bueno, que clar, és el que dèiem abans, que és aquest estigma que ja té la salut mental, doncs a sobre ve de carregar amb totes aquestes responsabilitats. I també, perquè mira, ara ja anem acabant, però no sé com ho veus tu, abans parlàvem amb el Roger, no?, amb el Roger de Gràcia, del seu llibre Digue'm Boig, i que ell doncs, va arribar un moment, quan ja tenia 30 i pico, que va dir fins aquí, no? I suposo que, clar, que moltes vegades és el que abans et preguntava, no? Per què aguantem tant? Per què aguantem tant? També tenim els nostres moments, no? I potser la vida et fa esclatar just en aquell moment, doncs perquè, no sé, igual tu en saps explicar el per què, no? El per què hi ha un moment que dius prou, que és molt probablement pel que intueixo quan toques fons, no?
Bueno, és que és això o no sobreviure, no? O sigui, i aquest prou...
Bueno, de fet, el Roger deia, és que quan vaig tenir aquesta necessitat, no?, ens explicava doncs, el cas que havia d'anar cap a Plaça Catalunya, no?, i tenia aquesta idea de treure's la vida, no?, de dir, bueno, és que no, vull dir que és potser fins a aquest moment, però, clar, dius, ostres, s'ha d'arribar fins a aquest punt, no?, per poder... Ja.
Hem d'aprendre a dir prou abans.
Exacte.
A dir prou abans i a dir si necessito un ritme més lent és més lent, si necessito fer un itinerari diferent al canvi. Hi ha maneres, no?, també de fer canvis d'itinerari i, per tant, això ens ho hem d'aprendre no només les persones que tenen malalties mentals, sinó tothom, perquè això no s'ha.
Tu com a societat, no?, sí. Et refereixes? Vull dir que tampoc no ho tenim del tot, encara a dia d'avui, encara pres. Doncs no sé si volies afegir alguna cosa més, Carol, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Des d'aquí al Fabricació Pròpia n'hem parlat amb la directora del Grau en Psicologia de Blanquerna, justament d'aquest estigma que encara a dia d'avui doncs, tenen sobretot els joves universitaris de la salut mental. Encara ens queda molt camí per fer, Carol,
sí.
I de ben segur que lluitarem doncs, perquè cada vegada se'n parli més. I també la importància, no?, que hi hagin dies com aquest, perquè hauria de ser cada dia que se'n parlés, i més amb les necessitats que tenim, però un dia com avui ho hem de reivindicar més que mai. Carol, moltes gràcies.
De res, a vosaltres, molt de gust.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.